Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que la mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya té denominació d'origen protegida i s'elabora amb nata pasteuritzada? El clima fred i la qualitat de la llet li donen una suavitat i un gust làctic molt característics.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Avui obrim la Fonda amb una conversa que ens apropa a la realitat dels fogons. Comencem!
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui passa pel Bocato di Cardinale el cuiner Jordi Vallespí del restaurant La Païssa del Mas. Jordi, per esmorzar, dolç o salat?
Salat.
Què t'agrada menjar salat?
Pa amb tomata, una torre de pa amb tomata i embotit.
Del mar?
El dentol.
I de la terra?
Els bolets.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Una bona escudella.
Quin producte no pot fallar mai a la teva nevera?
Diferents verdures.
Que bé. A veure, va, un producte sobrevalorat.
Un producte bo sobrevalorat, l'espardenya.
Què et menges d'amagat?
Xocolata.
Un sabor o aroma de la teva infància?
L'escudella.
Quin és el teu restaurant de capçalera, aquell que hi vas sempre que pots?
Can Bac.
Quin és el teu bocato di cardinal, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
Les gambes de Palamós.
Un producte que no suportis?
Cap.
En sèrio?
Sí.
I per acabar, què li donaries per menjar al teu pitjor enemic?
Un arròs, però pastat.
Jordi Vallespí, de La Païssa del Mas, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Pep.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Tornem a tenir a l'Anne Canan aquí per portar-nos una nova dona del vi. Anne, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Cap on anem avui?
Ui, hoy vamos al Penedès con proyecto de cine.
A veure.
Vamos con Mireia Torres, vamos Home. Con Jean León, bueno, obviamente las bodegas Torres, pero el proyecto Jean León, que es algo que ella ha gestionado bastante tiempo. Y es una historia muy interesante, la de Jean León, ¿no? Es un señor catalán que se quería brillar y hacer irse al cine, ¿no? Se fue a Los Ángeles, a Hollywood, y al final pues montó un restaurante y, claro, tenía ganas de hacer un vino en su zona, ¿no? Que era el Penedès. Volvió. Montó este proyecto en el Penedès, pero fue algo diferente de los demás porque empezó a introducir variedades internacionales, porque en Los Ángeles veía que se vendía mucho la Cabernet Sauvignon de Bordeaux y luego pues también se encontraba en Estados Unidos, que se empezó también a plantar ahí, y él dijo pues yo también voy a hacer un Cabernet Sauvignon pero en el Penedès. Entonces pues montó esta bodega increíble. Y bueno, hoy vamos a probar un vino que es Jean León Viña La Scala, Gran Reserva, que es 100% Cabernet Sauvignon, que es de una viña que fue plantada en el 1963. Entonces, bueno, ya tiene sus años esta viña. Está 24 meses en barrica, 3 años en botella, ¿vale? Y aparte de ser un gran vino, hay una cosa especial en la etiqueta, que es una obra que es de Gerard Salat, que es muy bonito. Que, si no me equivoco, cada año van cambiando el, la obra en la etiqueta. Y bueno, qué decir de la familia de la Torre, que son pioneros en muchísimas cosas y que la verdad son increíbles para el mundo de la viticultura, no?
No, i que aquest vi és una delícia el que avui ens has portat de la família Torres. I escolta'm, jo crec que aquest, tot i que molta gent tingui calor i que digui, ostres, avui ens porto uns guisats. Mira, jo sempre dic que hi ha guisats que no tenen temporada ja, eh? Com són, per exemple, els mars i muntanyes. I què me'n dius de posar aquest amb un bon pollastre amb gambes?
Ah, mira, mira.
Aquest toc així?
Per què no, mira?
Doncs vinga.
Podria ser interessant.
Doncs aquest, l'escala amb un pollastre amb gambes, avui, de Jean León. Ann Canan, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Pep.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I a la cuina fresca, avui tornem a tenir el nostre estimat Jordi Ávila. Molt bon dia.
Molt bones, Pep, què tal?
Bé, home, fantàstic. Escolta, què? Quina carnassa ens portes avui?
Mira, avui porto carn de xai, però porto aquelles peces del xai que moltes vegades les obviem i que quasi bé segur que en trobarem. Si ara anem a veure el nostre cansalader de confiança, segur que tindrà algun coll de xai o una mica de pit de xai en tindrà. Doncs avui la nostra recepta va d'aquestes peces del xai que són boníssimes.
Fantàstiques, bones, gustoses, que són les que toquen l'os, tendres, meloses... Uf, que bones coses. Va, i què, com el fem, aquest coll de xai o pit de xai?
De fet, jo a l'estiu és quan més escabetxos em faig i jo el que faríem amb aquestes, tant amb el coll com amb el pit de xai, que si n'hi ha de les dues coses, doncs també està bé que ho fiquem tota la mateixa recepta. És una recepta per embrutir-nos els dits a l'hora de menjar-la, perquè, com bé deies, aquí hi haurà carn i os i haurem de rellepar una mica aquest coll i aquest pit de xai. I farem aquest escabetx, que serà un escabetx ràpid, amb les hortalisses que tinguem, però, evidentment, aquí hi ha d'haver-hi ceba. Si hi ha ceba tendra, doncs fantàstic. La pastanaga, una mica d'àpid. A mi m'agrada l'àpid. I una cosa que no falla, tampoc, el meu escabetx preferit, és que hi hagi aquell bulb de fonoll que li donarà aquest toc anisat, aquest toc dolç, també. I important aquí, eh? I jugarem amb totes aquelles espècies que moltes vegades tenim arraconades amb aquell calaix o amb aquell prestatge de la nostra cuina i que no els hi parem prou atenció. Fulla de llorer, les espècies que tinguem, si tenim pebres, doncs juguem una mica amb aquests 4 o 5 pebres que tinguem a casa. Tirarem també d'herbes fresques. Tenim el romaní, la farigola en màxima explosió, una bona branqueta de tot plegat. També tindrem aquell gotet de vi blanc, aquell gotet de vinagre bo. La clau d'aquesta recepta és que el vinagre que utilitzem també sigui molt bo. No utilitzem aquell de 30 cèntims al litro.
Podem... El de rentar vidres.
Exacte, no utilitzem aquell de 30 cèntims al litro perquè aquí hauríem de buscar res, una mica anar a buscar un vinagre del Vendrell o dels companys que fan sidra ara al país, que també fan vinagre de sidra, doncs això serà fantàstic, o un bon vinagre de poma, més tradicional.
Va, i com ho fem això, ràpid?
Doncs vinga, rostim ràpidament, o sigui, salpebrem ràpidament els colls i els pits de xai, ben salpebrats, els daurem, retirem tota l'amalgama de verdures i hortalisses aquí, amb les herbes aromàtiques, un bon got d'oli d'oliva verge extra, perquè aquí necessitem que quedi suc. Afegim, un cop això s'ha cuit una mica, afegim el got de vinagre, el got de vi blanc i, si convé, a mi m'agrada que quedi potent, un got d'aigua, si convé, només si convé, si el tastem, que bulli una mica i tornem a incorporar aquest xai, aquest pit de xai, aquest coll de xai, que faci una mica el xup-xup. I això ja ho tenim. Important, serà bo calent.
Ja ho tenim a punt i que vagi coent i que es vagi entendrint, eh?
Exacte, aquí necessitarem això, necessitarem que aquest pit de xai, aquest coll de xai, que ja ho veurem de seguida, eh? En 30-40 minutets el tindrem quasi bé ja cuit i se'n començarà també a desfilar, es començarà a separar una mica aquesta carn. I el que dèiem, Pep, un cop el tenim cuit, tapem, deixem reposar, allò serà deliciós el mateix dia, però més deliciós serà si el guardem a la nevera, eh? Durant aquella setmana anem a buscar aquell tall i, escolta'm, fresquet, ben aromatitzat amb les herbes aromàtiques, amb aquell bulb de fonoll que tothom es baralla a casa per menjar aquell tall de bulb de fonoll amb el xai. I és una recepta que per mi hem de reivindicar els escabetxos.
Un plat per xucar i pa.
La Fonda, amb Pep Noguer.
amb aquest violí ens portaria a parlar precisament ara que ja estem al mes d'abril de literatura, però no sé si seria una narrativa o seria en forma d'un tas de vins naturals, o que tot això ho poguéssim fer al mig d'un restaurant on s'hi fa bona cuina catalana. Podríem fer una ruta, sigui Girona, Barcelona, Lleida, Tarragona, la Vall d'Aran, la Costa Brava, la Costa Daurada o els ports de Tortosa Beseit. Però és que hi ha tantes propostes gastronòmiques, i sabeu, no seré jo qui us ho dirà, sinó que us ho dirà la Maite Escrivà, que acaba de treure del forn una guia de restaurants on hi fan bona cuina, on s'hi veu bons vins, que és una meravella. Maite Escrivà, molt bona tarda.
Bona tarda, Pep.
I suposo que d'aquí a poc, per aquest Sant Jordi, estareu signant llibres d'aquesta guia d'aquests top restaurants catalans, que us ha portat una bona feinada, no, Maite?
Sí, bueno, a veure, feinada i també plaer, perquè ens ho hem passat molt bé, però un any i mig escrivint-lo i sortirà el 14 d'abril per estar preparats per Sant Jordi.
Déu-n'hi-do. Escolta, com ha sigut això? Perquè, clar, el llibre ha sorgit d'un perfil d'Instagram o el perfil d'Instagram ja hi era? Com ha anat?
Doncs primer va sorgir el perfil i després el llibre. Al final són 52 restaurants amb ànima i hem pensat ficar-n'hi 52 perquè són els caps de setmana que té l'any i perquè els nostres seguidors i la gent que vulgui comprar el llibre pugui fer el que fem nosaltres, que és visitar un restaurant cada cap de setmana.
Déu-n'hi-do, escolta'm, us ho heu passat bé aquest any i mig, punyeteros?
Ens ho hem passat molt, molt bé, i per això volem animar, perquè aquí, aquests restaurants que surten, és on ens ho hem passat molt, molt bé, per això que diem, no, Pep? Perquè tenen ànima, perquè menges molt bé, veus molt bé, però a part hi ha unes persones que són uns anfitrions que t'ho fan passar molt bé i et creen la necessitat de tornar-hi.
Jo quan us veig en el vostre perfil d'Instagram, Top Catalans a Restaurants, ho dic bé ara?
Sí.
Clar, són d'aquelles coses que vosaltres deu buscar un perfil de restaurant, que no n'hi ha prou amb qualsevol cosa, no?
No, són, mira, els 52 restaurants que surten al llibre, que són restaurants que ja havien de ser sí o sí, després sí que és veritat que n'hem descobert més, però bueno, el llibre és el que dona, eren 52, i tenen uns requisits molt concrets i tot i que són diferents, sempre segueixen la mateixa línia.
Uh-huh. Per exemple, que hi hagin bons vins i vins naturals.
Sí, la carta de vins, bueno, tu ja ho saps, Pep, que molts cops t'ho hem dit, és imprescindible, hi ha d'haver vins, sobretot, del nostre territori i de petits productors, perquè aquelles persones que es dediquen al món de la restauració, que tenen cura per la carta de vins, que coneixen els productors, que els van a visitar, després fan el mateix amb el producte, amb el menjar.
Uh-huh. A més, que s'hi faci, evidentment, una bona cuina, també trieu restaurants de bona cuina catalana, i Maite, us agrada molt els racons a vosaltres, eh?
Sí, ens agrada molt. A partir dels restaurants hem descobert, Pep, pobles i indrets que nosaltres potser no hi hauríem anat si no tinguessin un bon restaurant allà amagat. Mm. Hem descobert molt territori.
I com us ho feu, això? Perquè, clar, anar cada cap de setmana a un restaurant diferent, deveu haver de preparar-vos una ruta, perquè vosaltres sou d'Igualada, no?
Sí, nosaltres vivim a Igualada.
El bo que teniu és que esteu al centre de Catalunya, Igualada gairebé.
Això és veritat. Vull dir
que
és veritat.
Et queda el mateix camí al Delta de l'Ebre gairebé que la Costa Brava, tu.
Sí, sí que és veritat que el Delta a vegades se'ns han queixat, i no és perquè no ens agradi el Delta ens encanta. El que passa que des de casa potser és el que ens cau més lluny, Pep.
Sí, sí. A veure, va, si haguéssim de fer allò un mapa per percentatges d'aquests 52, que quants n'hi ha més o menys, més o menys, ja t'ho dic, no es tracta de comptar ara, però entre Girona, Barcelona, Tarragona i Lleida, quin percentatge estem?
Ostres, doncs està bastant repartit, eh?
Molt bé.
Sí, està bastant repartit perquè sí que és veritat que a nosaltres no ens fa mandra moure'ns. Per menjar bé no ens fa mandra moure'ns.
Doncs va, fem un petit tastet. Va, un restaurant de cada territori. De Girona, quin hi trobarem aquí a la guia dels 52 millors restaurants que heu trobat?
Vale, de Girona en trobaràs uns quants, Pep, però volem destacar la Guixera.
On és això, a veure?
Doncs la Guixera és una antiga fàbrica de guix, ara ho porta una parella. Sempre els restaurants que ensenyem són restaurants més aviat petitons. I fan cuina catalana amb producte de proximitat, una carta de vins molt cuidada i amb un tracte personal. Fan una cuina que ens agrada a nosaltres, que diem carinyosa, perquè són restaurants petitons portats per una parella.
I la Guixera on està?
La Guixera està a Sant Maià de Montcal.
Ah, molt bé, Maià de Montcal. Aquest toca la Garrotxa, eh? Sí, sí, i s'hi menja molt bé. Molt bé, vinga, va, cap a comarques de Barcelona.
Comarques de Barcelona. Doncs, per exemple, mira, només sortir una mica de Barcelona, Castellbisbal, hi ha un restaurant molt bo que pertany al col·lectiu Slow Food, que és Can Campanyà. No sé si el coneixes.
Molt bé, molt bé. Molt bo, molt bo.
Ens agrada molt. El porta també una família, producte de proximitat, cuina catalana i la carta de vins també espectacular.
Cap a Tarragona, què hi trobarem?
Cap a Tarragona tenim el Cub Vell.
Bé, molt bé.
És un dels restaurants més top de Catalunya. Allà hi ha uns nois molt joves que ho fan molt i molt bé. El producte el compren allà, és tot de proximitat i fan una cuina espectacular. Ens agrada moltíssim. No hi ha cartell a la porta i a nosaltres aquest restaurant ens encanta.
I a les Terres de Lleida?
I a les Terres de Lleida, jo que sóc de Lleida, també en tenim molts. Però mira, et parlaré del de Cervera, el del Servi, l'Antic Forn.
Home, Déu-n'hi-do. Quina proposta fan a l'Antic Forn de Cervera, eh?
A l'Antic Forn fan una proposta que sempre li diem al Sergi, que és molt valenta, perquè ell està allà a Cervera i fa una cuina japonesa, però no la cuina japonesa com te la pots trobar en molts restaurants. No, és una cuina tradicional japonesa amb producte d'aquí, de proximitat.
Fa, com diuen en l'Artur Martínez, fa una cuina mundial amb producte local. Eh?
Exacte.
Sí, sí. Escolta, aquests són només són quatre dels 52 restaurants que trobaran en aquesta guia que surt aquest 14 d'abril, ben bé just abans del Sant Jordi. Però hi ha una cosa, quants n'heu deixat per posar i que s'haurà de fer una altra guia? Perquè de ben segur que amb 52 caps de setmana més els que heu fet, n'hi ha moltes propostes que s'han quedat, com es diu, el tinter, no?
Sí, en portem uns quants més i si tot va bé, tant de bo puguem fer una segona edició amb restaurants nous que haguem descobert.
Home, de ben segur que sí, no?
Sí, jo espero que sí. Espero que agradi molt el llibre perquè és molt visual, tenim unes fotos molt maques de tots els restaurants i ensenyem el que hem menjat allà, el vi que hem begut, després també, Pep, ensenyem qui ha fet el vi perquè sempre tenim la relació. O sigui, fiquem cara als vins que ens bevem, hi ha la persona que hi ha al darrere, i després hi ha un codi QR que et porta directament a la nostra experiència, al nostre riu.
Que bé, que bé. Doncs aquest llibre, aquests 52 restaurants en ànima de l'editorial Base, que la Maite Escrivà i en Toni Sallent heu recorregut Catalunya de la mà doncs, del bon menjar i del bon beure. Que, escolta'm, expliquem una cosa, que nosaltres ens vam conèixer precisament en un restaurant on s'hi fa una cuina catalana espectacular, eh?
Sí, això ens va fer molta il·lusió, Pep, quan et vam trobar a l'Hostal Colomí.
Sí.
Per nosaltres és un restaurant referent, també hi surt al llibre. I et volem agrair públicament que ens hagis escrit el pròleg, perquè és veritat que una de les floretes que més il·lusió ens fa que ens poden tirar és la que ens vas dir que érem creïbles. I llavors t'ho volem agrair perquè estem encantats que tu ens hagis el pròleg del nostre llibre.
Bé, és que la veritat és que a la xarxa s'hi troba moltes coses i s'ha de triar, com sempre es diu, el gra de la palla, no? I a vosaltres es nota que hi aneu, eh? Més que tot perquè ja ho veus amb els vídeos, amb els reels que feu aquí a la xarxa social, a Instagram, i escolta'm, aquí es nota que la gent va tastar, eh?
Sí, sí.
Doncs Maite Escrivà, Calopa, moltíssimes gràcies i moltes felicitats per aquest llibre, aquests 52 restaurants amb ànima. Molts records a en Toni Sallent. Escolteu, seguiu, que hi ha d'haver-hi un número 2 d'aquesta guia, eh?
Molt bé, gràcies, Pep.
Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Sí. Si comencéssim avui dient el primer glob de cervesa i altres plaers minúsculs, de ben segur que parlaríem d'aquell llibre, aquella narrativa de Philip Delerm, que ens té el cor robat a tota la gent que ens agrada, la tranquil·litat de la gastronomia, la parsimònia dels bons elements i dels bons aliments. Però avui no volem parlar del primer glob de cervesa, sinó volem parlar de globs de cervesa amb sentiment, amb credibilitat, amb història, amb tradició. I és que avui volem parlar de com ha canviat el món aquests últims 15 anys amb el nom de la cervesa artesana. I per fer-ho, volem fer-ho amb una persona que en sap molt de cervesa, que és en Miquel Rius, que és el director del BBF, el Barcelona Beer Festival, que aquests propers 10, 11 i 12 d'abril es celebrarà aquí, a la ciutat de Barcelona. Miquel Rius, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep, com estem?
Escolta, felicitats perquè aquest any, 15a edició del BBF.
Ja són anys, eh? Qui ens hauria de dir que faríem tant de camí plegades? I sí, ja són 15.
Bé, de fet, no fa 15, sinó fa 18, 19, a qui ens havia de dir que a Catalunya hi hagués tantes cerveses artesanes, no? 20 anys enrere, quan tot això només començava allò a brollar, no?
Era absolutament incipient, vull dir, era una il·lusió, un desig, un neguit de transformar i allò que estàvem començant a descobrir, que hi havia tot un món per davant, doncs donar-lo a conèixer i que tothom se n'enamori una miqueta d'aquesta meravella líquida.
Què feies tu el 2006, ara fa 20 anys?
Doncs començava a fer les meves primeres cerveses a casa, absolutament amateur i homebrewer, que es diu, és l'afició nostra, el homebrewing, fer cervesa a casa, i amb molt bona voluntat, jo crec que més que encerts, aprenent i descobrint aquest mundillo.
Perquè tu de quin món venies, Miquel?
Jo venia de la docència i de l'enginyeria.
Déu-n'hi-do, no? Canviar la docència i l'enginyeria per elaborar cerveses des d'una vessant, com deies tu, no? de homebrewer i acabant siguent el director d'una fira que aquest any serà la 15a, 15 anys d'una fira de cultura cervesera que va molt més enllà de beure cervesa, no? Sinó de tastar, de conèixer, d'aprendre...
I de descobrir les històries que hi ha darrere de la cervesa i deixar-te pues, enamorar d'aquest relat, no? No només el que hi ha dintre, sinó tot el que té darrere de cada glob que fem.
Miquel, escolta'm, fer cervesa avui en dia crec que no descobrirem res si direm que hi ha molt més, diguem-ne, que aigua, cereals maltejats, llúpol i llevat, com deies tu, hi ha històries, no? Històries a casa nostra, però històries arreu del món.
Sí, jo crec que és el que més t'enganxa d'aquest món, no? Tot just descobrir quines són les persones que hi ha darrere, com han arribat, el tarannà que hi ha en aquest sector, aquesta cultura nostra de la col·laboració, no? De que dos per tres hi ha un cerveser a casa de l'altre compartint els coneixements, experiències... Tota aquesta manera de fer, aquesta forma d'entendre la cervesa, però va més enllà, la gastronomia i la cultura... que és un dels nostres principals actius i que enamora la gent que s'hi apropa.
Parlant del món del vi, és curiós com a partir d'un gra de raïm podem acabar fent bestieses, diguem-ne, de vins tan fantàstics, amb tanta història i amb tanta idiosincràsia, però déu-n'hi-do a partir d'un gra d'ordi, no? Tot allò que puguem arribar a fer. Fa un parell d'anys, una bona amiga teva, la Judit Cartens, ens va portar aquí, a la Fonda de Catalunya Ràdio, cada estiu, una cervesa d'un lloc diferent de Catalunya, no? Avui en dia, no sé, el BBF, aquest 10, 11 i 12 d'abril, que celebrarà aquesta 15a edició del Barcelona Beer Festival, quantes cerveses o quantes cerveseries diferents vindran?
De cerveseres és més d'un centenar i de cerveses les has d'aproximar perquè al final cadascú porta el seu estant. Tenim una idea, però no tenim el número exacte, però poden ser voltant de 500. Però l'important és aquesta diversitat d'estils, de fabricants, de cerveseres, per poder-te... Ningú és capaç de tastar 500 i no li desitgem a ningú, però sí de deixar-te atrapar per aquestes històries i aquestes cerveses en el que, doncs, bueno, és ja tot un bon a descobrir darrere.
No sé, quina serà la cerveseria més llunyana que vindrà aquest BBF?
Enguany tenim una cervesera del Perú, que ens fa molta il·lusió, perquè en paral·lel organitzem el concurs, el Barcelona Beer Challenge, i l'any passat va ser la millor cervesera, va guanyar 6 medalles d'or, tot un encert que ens va sorprendre moltíssim, però realment les cerveses eren espectaculars. Llavors hem estat movent mar i terra per aconseguir que vinguessin amb un estant aquest any, i ho hem aconseguit. És una cervesera que pràcticament no havia sortit d'allà, vull dir, llavors és la seva primera vegada de presència a Europa, i porta part d'aquesta cervesera, d'aquestes cerveses guanyadores, les porta, no? I és una cervesa que es diu Siete Vides, i al final hem fet siete vides, set cerveses, i ens vindran a mostrar el que estan fent.
Déu-n'hi-do. Clar, jo ara recordo que quan vaig estar ja fa molts i molts anys a Perú, el que més s'aproximava a aquella època, que ja fa més de 15 anys, era aquello que es parlava que la cervesa cusquenya que es feia al Cusco precisament no tenia res a veure amb la cusquenya que es feia a Perú precisament pel tema de l'aigua, no? De fet, les grans cerveseries del món sempre han estat al costat d'algun riu que per alguna cosa serà.
Sí, forma part de la història, no? D'aquest coneixement tecnològic, de que el principal que necessitaven era en aigua. I en aquell moment poder no hi havia el coneixement tècnic, però les grans famílies cerveseres, no? Perquè les Stout, aquestes cerveses negres, van poder fer a Irlanda, o aquestes pils transparents tan perfilades a Txèquia, i ve dels perfils de l'aigua, que amb els anys s'ha descobert que unes aigües dures van millor per uns tipus de cervesa, unes aigües toves per un altre. I en aquella època doncs, no es tenia aquest coneixement tècnic, però sí que la pràctica feia que arribessis a una recepta que optimitzava aquella aigua i aconseguir les millors cerveses amb aquella aigua, no? I aquest coneixement doncs, era absolutament pràctic i de generació en generació, i amb els anys o amb els segles ha pogut haver-hi tecnologia darrere i coneixement, i ha entès o ha justificat el perquè d'aquell coneixement popular que s'arribava.
Que, tu no sé si estaràs d'acord amb mi, i a part ets enginyer, i aquí podríem dir, en aquest món català que vivim, ens passa la cervesa i el formatge tenen alguna cosa en comú, més enllà de que evidentment no es fan amb els mateixos ingredients, però per exemple diu, tu te'n vas a França, te'n vas a una zona i trobaràs 30 formatgeries que fan el mateix formatge i només en fan un, no? I en canvi aquí a Catalunya, te'n vas a tot Catalunya i cada formatgeria poder fan 3, 4, 10, 12 tipus de formatges diferents, no? I ara em fas pensar en la cervesa que també és una mica així, no? És a dir, aquí avui en dia, cada cerveseria, qui més qui menys, sembla que si no fa 5 o 6 o 7 tipus de cerveses diferents, sembla que no som ningú, no? I en canvi abans, doncs, és això, estaves a un lloc determinat i feies la cervesa que li anava bé per al tipus d'aigua que tenies.
Sí, penso que això connecta més amb el consumidor, que al final qui pren la decisió conscient de consum, no? De dir, va, vaig apostar per aquesta petita formatgeria o aquesta petita cervesera, sol ser una persona amb molta curiositat, curiositat gastronòmica, cultural o de molts àmbits. Llavors, aquesta curiositat, el productor, el que vol és pues, satisfer-la, i per això aquesta varietat. A part que el productor probablement sigués el primer persona curiosa que amb moltes ganes d'experimentar. Però per mi està molt connectat el productor amb el consumidor, i entendre que és un consumidor que li agrada aquesta varietat i li tracta de donar-li aquest gust i satisfer-la.
Avui parlem amb Miquel Rius, director del BBF, del Barcelona Beer Festival, que, com ens dius, aquest any també hi haurà aquest Barcelona Beer Challenge. De què es tracta aquest concurs de cerveses? Perquè suposo que aquí cadascú hi deu voler portar allò millor que fa, no?
I tant, les millors gales t'has de posar per anar en el concurs. Està bastant pautat. Al final, la cervesa, una feina que ha fet és d'establir molt clarament quins són els estils cervesers i com s'espera que ha de ser una cervesa tipus d'aquell estil. Està molt pautat. Llavors, qui jutja la cervesa, aquest rol de jutge, té molt clar què ha de buscar en aquella cervesa. Nosaltres tenim fins a 40 categories diferents en el que establim les millors tres cerveses, or, plata i bronze, i al final de la finalització del concurs doncs comptabilitzem medalles, com si fossin les Olimpiades, i hi ha un guanyador global, que és el que més medalles ha obtingut, comptant que l'or val més, la plata va al mig i el bronze, no? I ja són 11 anys que el fem, està molt renyit, hi ha molta emoció, i a part és un moment molt maco del festival, perquè és el primer dia, el divendres, en què venen totes les cerveseres, estan allà presents, i fem una petita gala, en què hi ha molta emoció, i sobretot recupero aquesta idea que et deia col·laborativa, no? De que tothom vol guanyar, òbviament, però que hi ha un bon ambient i una felicitat si guanya el veí, que també és molt bonica de veure.
40 tipologies, 40 estils, i a més hi ha molts microestils després dintre del mateix estil, que jo, veure-us a vosaltres, allò, definint només a muntar, sense veure ampolles, sense veure etiquetes, no? Si allò és una stout o és una imperial o és una, no sé, és al·lucinant, no? La cultura, diguem-ne, des d'un punt de vista organolèptic que arribeu a tenir de la cervesa,
La cervesa al final és un producte molt ric i molt variat, tot i que estiguem molt acostumats a una de les especialitats, un dels tipus, té una diversitat molt gran. Llavors, amb aquesta feina que he dit abans de categoritzar i catalogar el que es dispara organolèticament d'una cervesa, és relativament senzill anar-les enquadrant. A vegades tenim aquesta por de que avassallem, no, el consumidor amb tants noms i tants estils i tantes etiquetes, però a la que algú s'endinsa i comença, pues, a escoltar, a preguntar molt, és clau, no? En aquests locals meravellosos que tenim, ple de prescriptors amb ganes de divulgar aquesta cultura cervesera, de seguida vas fent tot un mapa mental i el vas enriquint i de seguida et situes molt bé en aquest món de la cervesa artesana.
Mm. Hi ha una cosa important en tot aquest món, i és que, com dèiem, si ara fa 15 anys que es fa el BBF i en fa gaire no més de 20, diguem-ne, que es van començar a sortir les primeres microcerveseries a casa nostra, déu-n'hi-do el que ha evolucionat, no?, en aquests 20 anys. És a dir, això fa 20 anys que hi havia 3-4 cerveseries aquí a casa nostra, i ara n'hi ha una bona colla, i també és veritat que n'hi ha algunes d'aquelles que van començar que ara ja no hi són. Com has viscut tu aquesta evolució de la cervesa artesana a Catalunya, Miquel?
Amb molt de goig i molta alegria d'haver gaudit de tanta i tanta bona cervesa. És un plaer, vinc a dir precisament el que tu dius, no?, d'aquesta evolució dels darrers anys, en el que ha pogut haver una diversitat molt gran. A part, una cosa que poso sempre en valor de la cervesa artesana és el seu arrelament al territori. No és un moviment de que s'hagi nascut a les grans ciutats, sinó que està per tot el país, i això sí que dona molt enriquiment. I sobretot quan hi ha projectes que van més enllà d'una fàbrica, d'un elaborador, sinó que s'ha convertit també en un punt d'agitació cultural o social d'aquella zona, o del poble, o de la zona, sincerament, no? L'altre dia parlava, per exemple, posar un exemple aleatori, una gent de C13 a la Pobla i a Lleida, explicaven els concerts que feien i com havien aconseguit fer els 60 anys d'una banda de rock d'allà del poble, i l'emocionats que estaven de poder tocar a la Pobla, que feia no sé quants anys que no podien tocar. Pues va pujar un grup que feia 60 anys que assajaven, i va venir tota la família, tot el poble, no? I va dir, m'explicava la vela al cerveser. Per coses així, és el que et dona sentit, més enllà de la cervesa que pugui vendre més o menys cervesa, no? El poder crear quelcom que la gent se'l senti seu, no?, que és d'aquí, que som la cervesera del seu poble, això és el que més m'alimenta de tot el projecte.
Clar, un projecte com aquest fa tradició, fa cultura, fa identitat, no?, també. Jo recordo que fa 20 anys hi havia aquella cerveseria que era d'Hospitalet, aquella altra que era d'Osona, aquella altra que era de la Garrotxa, no?, aquella de Lleida, i anaves fent el mapa. Avui en dia, això t'haig de dir, que després de 20 anys ja tenim un mapa català que fa déu-n'hi-do el goig que fa, siguin amb microcerveseria pròpia, és a dir, amb que ells mateixos elaboren la cervesa, o que d'alguna manera hi ha aquests obradors compartits o aquesta maquila, no? Com ho viviu vosaltres, això, des d'un punt de vista, diguem-ne, de persones amants de la cervesa i que treballeu pel pro de la cervesa, no?
És enriquidor, vull dir, absolutament, no? I ara pensa que també en aquest festival, en la propera edició, presentem un informe sobre el turisme cerveser i l'importància que està agafant. Ens queda camí per recórrer doncs, com ha pogut fer l'enoturisme o l'oleturisme, no?, que també està fent les seves primeres passes, però el turisme cerveser ja és una realitat. Llavors hi ha gent que programa viatges i se'n va arreu, a la Vall d'Aran, no se'n van a la Garrotxa, se'n van allà on sigui, perquè saben que poden visitar una fàbrica, o saben que hi ha un festival aquell cap de setmana de cerveseres de muntanya, o pel motiu que sigui. La gastronomia ens mou, el que ens agrada, el bon menjar i el bon beure, viatgem per conèixer, i la cervesa és un agent més d'aquest moviment.
Home, una cosa està clara, Miquel, i és que si un es pot vendre la cervesa allà mateix a casa seva, no?, amb aquests tap rooms que tots sabem, primer de tot, molt millor, perquè la cervesa no es mourà de casa, és a dir, allò del quilòmetre zero allà hi és, no? I per altra banda també, la persona que l'ha fet és la persona que controla la seva entre cometes, diguem-li, maduració, controla el tiratge, com la tira, no? I que puguis prendre una cervesa allà mateix on s'ha fet, crec que és la millor manera també de donar valor a aquella pròpia cervesa, no?
Absolutament. No la podràs trobar més fresca impossible. Vull dir, al final, qualsevol transport de qualsevol producte, el que tu has de fer és minimitzar que s'espatlli, com si diguéssim, no? Però a millor no anirà pel fet de moure qualsevol producte gastronòmic, no? I si pots anar al mateix punt d'elaboració, degustar-lo, que la gent que estigui allí la conegui, l'estimi i et transmeti també el que hi ha darrere, doncs és una experiència preciosa.
Mm. Home, no tenim per això la sort de que totes les marques de cervesa tinguin la seva pròpia cerveseria o que puguin fer això, no?, de tap room. Però va, si haguéssim de fer una ruta per Catalunya, aquesta primavera que tenim aquí, què faríem? Per on la començaries, Miquel? Allò, vinga, va, 4 o 5 cerveseries que ens permetin fer aquesta ruta.
Ja em poses amb el compromís, de triar uns quants. Mira, un tap room maquíssim i xulíssim és el de Montseny, allà a Osona. Estan a
Sant Miquel de Balenyà.
A Balenyà. Té cuina, té restaurant, està molt bé, i fan visites guiades, que són molt xules. Diria Súria, la Pirata, que també ara està en procés d'obrir restaurant. Fins ara era bar i feia una miqueta menjar, però ara és un projecte amb un cuiner jove d'allà de Súria obrint restaurant i també té molt bona pinta. I mira, molts noms i em ve el compromís, però ja t'he dit C13 abans.
Cap a la Vall d'Aran també podríem anar.
El de Refo, un projectàs, vinc a dir.
David, un crac, que a més fa projectes amb el flequer del poble, que fan un pas espectacular.
Sí, ell està molt ben relacionat. És un dels exemples que sempre hem de posar de com relacionar-se amb el seu entorn i la gastronomia. Vull dir, estan en les principals taules d'allà, estan totes.
És que n'hi ha moltes, n'hi ha moltes. Vinga, va, Miquel, a veure, què hi trobarem aquest 10, 11 i 12 d'abril al BBF? Què hi podrem fer, a part de, sempre ho diem, tastar cervesa amb coneixement, amb consciència? Això no es tracta de beure per beure. Aquí a la Fonda mai, diguem-ne, donarem valor a l'alcoholisme. Precisament d'aquesta manera és de la que hem de parlar, amb cultura. I què s'hi pot venir a fer aquí?
Tastar molt bona cervesa, sens dubte, passar una bona estona, descobrir la gastronomia local i també hem de posar en valor un projecte nou d'enguany, que li tenim moltes ganes, que és aquest restaurant pop-up que hem fet amb la gent de Girona Excel·lent, en el que la gent que vulgui es vulgui apuntar tindrà l'oportunitat de fer un menú maridatge producte de Girona i maridat amb 6 cerveses en total de 3 cerveseres de Girona, que és per mi una de les coses que més estic explicant en aquest prefestival, perquè es fa molta il·lusió i crec que és un projecte molt xulo.
De ben segur que qui vulgui conèixer el món de la cervesa hi haurà molts de tastos comentats. Quantes activitats fareu amb aquests 3 dies? Perquè Déu-n'hi-do,
Doncs ara em pillaràs la xifra total, perquè tenim 4 espais d'activitats independents, vull dir que hi ha tastos, maridatges, algunes més actives, altres més acadèmiques, però bueno, de seguida tot és molt experiencial, al final sempre hi ha de cervesa en el got per anar comentant. Doncs que poden haver-hi 30, 40, 50. Ja se m'escapa, però sí que hem obert aquests 4 espais, que és l'any que hem obert el quart, com fins ara eren 3, o bueno, hem anat augmentant any a any, però és perquè tenen molt bona resposta. Vull dir, al final, el que tu has dit, la gent ve a conèixer amb ganes de descobrir coses i que millor manera que fer una petita activitat de mitja hora, 3/4, una hora com a molt, en què tens algú que t'està transmetent el que fa i com ho fa, i realment la gent ho valora moltíssim.
Clar, és que hi ha una cosa important en aquest món de la cervesa, i és que més enllà que evidentment doncs, et puguis comprar algunes cerveses per emportar-te a casa, sabent que una cervesa no pasteuritzada, una cervesa artesana, és una cervesa que té els dies comptats, podríem dir, No és allò un pot de melmelada que em pots comprar els ara i prendre-te'l d'aquí a un any i estarà igual, no? Però jo crec que és això, no? És a dir, és aquest ritus efímer que un té, que dius, podràs tastar X cerveses del món que mai les podràs comprar amb ampolla aquí perquè només hem portat allò, 2 bidons, no? 2 barrils de cada, no?
Sí, és un equilibri, perquè nosaltres sempre ens ho mirem a cara o creu, el 50% de donar visibilitat i posar en valor la feina local que s'està fent de les nostres cerveseres, en el que les podràs tastar més vegades, però creiem que és un bon aparador al BBF, també perquè tenim molt públic internacional que ve al festival, eh? Però ens agrada posar en valor, o sigui, no pel fet que portem coses espectaculars de fora, no desanimem a la gent que es passi a saludar els cervesers de prop i que aprovi la darrera cosa que hagi fet, però sí que és cert que hi ha aquest altre vessant que ens agrada portar sorpreses i coses diferents que costi de trobar aquí, perquè bueno, també creiem que la nostra funció com a festival, no? Intentar sorprendre l'aficionat de la cervesa en coses que difícilment pot estar durant l'any.
A veure, com funciona això? Es paga una entrada? Com es fan aquestes activitats? Com es tasten les cerveses?
Es paga una entrada bastant econòmica que et dona dret a tenir ja un got que és per tu, que és de 6 euros, i un cop a dins tu tens una pulsera que carregues amb diners d'aquests digitals i ho vas canviant per tastos. Recomanem sempre fer tastos petits, compartir-ho, perquè tu deies, si tu vas sol amb el teu got, doncs veuràs 3 cerveses, 4, i aquí s'acaba la teva experiència, però si vas amb la parella, doncs ja dobles, no? Com agafeu coses diferents. A part hi ha l'oferta gastronòmica. Les activitats sí que van a part i tenen també uns preus molt populars, hi ha moltes de 6, 8, 9, 10 euros, en el que s'han de comprar per la web, barcelonabirfestival.com. Algunes ja estan exaurides o perquè realment volen. Hi ha una entrada que li diem experience, que hi ha gent que se la compra abans per tenir un dret preferencial i poder-les destriar uns dies abans, i algunes ja volen, però encara queden unes quantes molt interessants que animo a tothom a que se les miri i que s'apunti.
Jo ara estava pensant, clar, a les cerveseries que són de Catalunya o de l'Estat, és relativament fàcil arribar, fer arribar els barrils de cervesa, però clar, ara parlaves, no? Per exemple, aquest productor, aquest cerveser de Perú, no? El Siete Vidas. Clar, des d'un punt de vista logístic, escolta, Miquel, això ha de ser un enrenou considerable, no?
Déu-n'hi-do, enrenou i car i mal de caps un darrere l'altre, però bueno, al final és tenir clar que aquest tipus de coses s'han de fer. Bueno, que també ens fa il·lusió, que també s'ha de dir de l'altra manera, no? Llavors, bueno, no et mires tant les hores i els costos, perquè, bueno, fa il·lusió tenir-ho al festival i poder oferir això a tothom.
Escolta, va, vinga, digue'ns 3 o 4 de cerveseries d'aquelles que venen aquest any, que les hem de conèixer, com a mínim anar a veure per tastar. Ens has parlat d'aquesta cerveseria de Perú, un parell o 3 més.
Bé, jo aniria a visitar a la gent de Dougals, de Cantàbria, perquè fan 20 anys i portaran unes quantes cerveses que estan fent ells durant aquest any de celebració, però faran una edició que li diuen de casc, que és un tipus de barril molt anglès, ells venen de cultura anglesa de cervesa, que és molt poc habitual, el pots provar a la fàbrica i el portaran hores abans en el festival, i, bueno, i sempre va bé felicitar la gent quan fa anys. Tenim una cervesera belga de tradició Lambic, Trifontaine, que més bé el mestre cerveser a fer una de les xerrades. De fet, en fa diverses, perquè també l'hem connectat amb un pastisser i farà bastants maridatges de gastronomia. I es pot trobar, però les cerveses que portarà aquí no són tan habituals, i llavors és bastant content de tenir-lo. I probablement doncs, passaria per l'estand del GECAN, que és el gremi de cervesers artesans i naturals de Catalunya, que tenen varietat de diverses cerveseres, pel que deia, de donar suport als nostres cervesers, saludar-los i veure quines novetats han portat, perquè em costa que porten coses sorprenents pel festival.
Ara, precisament, que parlaves de les cerveses làmbiques, que és aquest estil de cervesa molt diferent a la podríem dir, a la gran majoria d'estils cervesers que hi ha, déu-n'hi-do també el que ha canviat, no? Que avui en dia, doncs, una cervesa làmbica estigui al lloc on es mereix, no? Quan aquí a Catalunya, des d'un punt de vista social, fa 15 anys, jo inclús havia sentit a dir, no?, allò de molta gent consumir, és a dir, això no són cerveses, no? És a dir, allò que encara hi ha, aquella vegades, aquella cosa que una cervesa ha de ser forta, alcohòlica, torrada, no?, amarga, i és que si no, no és cervesa, no?
Sí, és la diversitat de les cerveses, no? I ara segurament, bueno, ara ja està una miqueta passat, però el debat que va haver en el punt del vi amb els vins naturals, no?, en el que probablement és més recent que el nostre debat amb les làmiques, no?, com aquests vins amb fermentacions no controlades enriqueixen el panorama cerveser, en aquell cas en el vi, no? Sí, la cervesa és molt diversa, et sorprendrà. És una experiència maquíssima quan estàs donant un tast amb algú novell i et diu, uau, això què és? Això m'agrada. Això no és cervesa, no? I diu, sí, sí que és cervesa. I benvinguda, perquè acabes de descobrir un món nou que segur que t'enganxa.
És que la cervesa, com també parlem amb el món del vi, depenent del tipus de vi, hi ha un moment del dia per cada cervesa, no? O hi ha una cervesa per cada moment del dia?
Totalment, o per la companyia, o pel que estàs fent, o amb qui l'estàs compartint. És aquesta diversitat que enriqueix. La nostra vida és plural, no? És molt diversa, hi ha moments per a tot, però la cervesa sempre et pot acompanyar.
Vinga, va, anem a fer un petit joc de maridatges.
Som-hi.
Ara veurem quins són els teus tastos, no? La teva barreja preferida. Vinga, va, Miquel Rius, a mullar-se. Quina és la cervesa que t'agrada més amb un filet d'anxova amb oli d'oliva verge extra?
Buscaria algú de poc alcohol, però que tingués una nota torrada. Vull dir, hi ha un estil anglès, no és molt freqüent, que es diu mild, que li quedaria superbé. Aquest puntet torrat i que acompanyaria molt bé amb el fumat.
Tot alguna mild catalana que tinguem, què?
Albera de la zona de l'Empordà, per mi de les millors mails d'aquí a Catalunya.
Mm. Va, un fricandó, un plat clàssic tradicional d'aquí de la ciutat de Barcelona.
I ja li posaria una miqueta de nota de, o sigui, del carbònic una miqueta elevat, perquè netegi una miqueta bé el greix. A mi m'aniria per alguna cervesa de blat, alguna coseta que doni cos i que acompanyi bé el fricandó, però que alhora netegi aquesta sensació de la salsa.
Va, i ara que fa pocs dies teníem aquí la Setmana Santa i tenim aquests brunyols que fem per Setmana Santa, què, amb un brunyol quina cervesa hi posaries?
Posaria també dolçor a la cervesa, alguna quàdruple belga o alguna barley wine anglesa, vull dir, algú que també tingui cos, però sobretot dolçor.
Miquel Rius, director del BBF, el Barcelona Beer Festival. Moltes felicitats per aquests 15 anys. Aquest 10, 11 i 12 d'abril podreu prendre, podreu tastar cerveses, podreu viure aquest món cerveser amb moltes cerveses, no només d'aquí a Catalunya, sinó d'arreu del món, i que la cultura cervesera no pari, no, Miquel?
A seguir-hi, que celebrem plegades els 30 anys o els que facin falta.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I mireu que a mi m'agrada anar cap a Igualada, allà a comprar-hi pa, quan passo per allà aquella carretera, desviar-te una miqueta, passar per dins del poble, i és que allà sempre que hi faig parada, doncs m'hi trobo un que ara ja jo considero un gran amic, en Marc Talavera. Marc, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep, com estem?
Marc Talavera, impulsor del col·lectiu Eixarcolant i coordinador de Singulars, que ara ens explicaràs què és això de Singulars. Marc, estem en plena primavera, dies que plou, dies que fa sol, hem tingut molta aigua aquest hivern. Suposo que això ha anat bé, diguem-ne, perquè ja fa unes quantes setmanes que veig que la gent arreu de Catalunya, bé, els llocs més freds no, però els llocs una mica més temperats, va a caçar espàrrecs, però hi ha vida gastronòmica, podríem dir, més enllà dels espàrrecs i d'algun bolet de primavera, no?
I tant, a més aquesta primavera tan plujosa, tan ben regada, per sort, doncs és fantàstica. Espàrrecs són coneguts per tothom, però també podríem parlar dels colitxos, per exemple, que surten molt en març, i que serien com un espinac de primavera. Agafes els brots a la paella, un raget d'oli, saltejadets i queden deliciosos, o de roselles, abans de que treguin aquestes flors, que estan tot just començant a aparèixer, una amanida de fulles de rosella, o de xicoies, o de cosconilles. Tenim un paisatge gastronòmic altíssim, i fins i tot espàrrecs. En tenim de diversos tipus, perquè els brots del llúpol també són espàrrecs.
A veure, el brots del llúpol és un espàrrec?
El brot del llúpol...
És una esparreguera?
No és una esparreguera, però al final botànicament un espàrrec és tota aquella tija tendra, no? Tot aquell brot tendre que el tallem i ens el podem el podem consumir o cru o cuit, no? En el cas del llúpol, clar, però... el tagiami és fantàstic.
Clar, però el que passa que tu això ho tens molt a la mà, perquè sembla que, clar, que tu que avui has vingut aquí a Catalunya Ràdio, a l'estudi, i ja veus que aquí d'espàrrecs no tenim aquests pins que fan unes pinyes una mica estranyes, no?
Fan maco.
Fan bonic, eh? Però clar, aquí no coneixem tant aquesta flora que tenim a casa nostra. D'espàrrecs aquí, l'espàrrec de marge és un tipus de vegetal que és conegut, es comercialitza, però sí que és veritat, Marc, que ara ens parlaves dels colitjos, ens parlaves d'aquest brot, diguem-ne, d'aquesta planta que es fa servir, diguem-ne, per donar amargor a la cervesa, però que molta gent segurament hi ha passat per davant mil i una vegades i no l'ha conegut. Com és que hi ha productes, diguem-ne, hi ha productes del món vegetal que els comercialitzem i altres no? Per exemple, ara estic pensant en el brot també de la falguera, que per mi a casa és una mala herba, però en Marc Casabós sempre diu, si l'agafes quan és el brot, és molt bo això.
Al final hi ha diferents factors, però el principal és que tu quantes botigues de vora casa has trobat colitjos per anar a comprar?
Cap.
Doncs mira, ja hem arribat al cap del carrer, no? Al final, de coses bones en tenim moltíssimes, però aquestes coses bones les hem de poder trobar a prop de casa, les hem de poder comprar i que no ens costin un ull de la cara, hem de saber com cuinar-les, i fins que això no passi, ni colitjos, ni ortigues, ni lletons, ni cosconilles, ni fins i tot productes dels pagesos, perquè, cago en Déu, no, mengem més peres que venen de no saber on que de les peres de Lleida, o xais que venen de Nova Zelanda que xais d'aquí, no?
Llavors... Però estaràs a mi que tot això depèn molt bé, i en gran culpa la tenim nosaltres a l'hora de consumir, és a dir, si nosaltres a l'hora de consumir preguntem o sabem d'on ve el nostre producte, és a dir, nosaltres tenim un deure també com a persones, no? Saber, és a dir, o preguntar d'on ens venen les coses i comprar o no comprar, no?
Sí, no, t'ho compromitges, evidentment, però el dia té 24 hores. La feina, la canalla, que si anar a fer la cerveseta, que si anar a córrer, que si anar a fer qualsevol història que ens ocupa temps... Ja està bé, ja, que tinguem aquesta consciència de mirar d'on venen les coses, però també ens ho hem de posar fàcil, no? Jo penso que tampoc hem de culpabilitzar a les persones perquè no podem estar tot el dia patint. I llavors què passa? Doncs que entres en aquell supermercat que et dona confiança i ho compres tot a raig, sense mirar de si la mongeta ve de Kènia o ve del Maresme. Però tu ja, allò ja et dona una seguretat, no? Al final, més enllà de que l'utopia és una, la realitat és una altra. I ens diu que la gent valora... el preu, valora la qualitat, per tant, un bon producte amb un preu competitiu té un marge de mercat molt important, però no li facis mirar 10.000 etiquetes a tots els productes. Perquè sí, n'hi ha quatre que sí que mirem etiquetes, però si tot el dia has d'estar comprovant, això acaba sent complicat. Mm.
Clar, tot això ve perquè, mira, i de fet ara t'estic, mentre estaves parlant, estava mirant què diu la teva samarreta, que m'agrada molt, diu, no jutgis el teu dia per... quanta collita has pogut recollir, sinó per quanta llavor has aconseguit sembrar, no? Una frase que diu molt amb molt poques paraules.
Sí, de fet, és una samarreta d'uns companys de l'Aragó, del Banc de Llavors de l'Aragó, i és una miqueta això, no? I es pot extrapolar i com a metàfora en molts àmbits de la vida. Al final ens hem de preocupar o pensar en el nostre dia a dia a què estem contribuint. I al final, qui sembra, recull, però el primer que hem de fer és evidentment, sembrar, no?
Clar, tot això ve perquè tu ara deies, home, no donem tanta feina a la gent a l'hora de mirar etiquetes. Precisament, a vegades en parlem de que hem de mirar les etiquetes perquè, clar, no és el mateix doncs, un pernil cuit que un pernil York, no és el mateix... A vegades dius... fa molta gràcia perquè a vegades un diu, ostres, diu, què val aquesta llangonissa perquè valgui 40 euros, no? Diu, jo no em plantejaria què val aquesta... o sigui, què hi ha aquesta llangonissa perquè valgui 40 euros, sinó què hi ha amb una llangonissa que valgui 5 euros, no?
Sí, al final estem acostumats a que, per sort o per desgràcia, per sort potser pels nostres butxaques, per desgràcia pel planeta i per la nostra salut i pels nostres pagesos, no? Trobem aliments al mercat que són molt més barats del cost real que tenen, no? Aquella llangonissa que potser ens costa 5 euros, que s'ha fet amb una soja d'importació del Paraguai o l'Uruguai, que t'has carregat mitja selva per cultivar aquella soja, has matat les comunitats locals, has hagut de fotre amb un barco, el barco traslladat mig món, d'aquí ha arribat amb una granja de porcs i després amb un gran escorxador i una gran central per fotre llangonisses, no cal dir noms, doncs, bueno, l'impacte que té, doncs, a nivell ambiental, social i econòmic, doncs, és més aviat... més aviat cap a la banda negativa, no? Després també hi ha altres productes que, tot i tenir ser locals, cuidar el pagès, ser saludables... Hòstia, el preu també pot ser competitiu. També m'he de trencar una miqueta el mite de que tot el que és d'aquí és bo, és car. No, no, a vegades ens hem fotut creure que aquella poma que ve del pagès del Pla d'Urgell és més cara que la que està feta de segons quina forma. I això tampoc no és cert, no? Aleshores... hem de trencar aquesta disjuntiva, perquè si no sortim del concepte de que les coses d'aquí són més cares que les que el menjar basura que estem acostumats a comprar. Ho compraràs quan vas a fotre una costellada, però en el teu dia a dia seguiràs menjant...
Clar, és que aquí hi ha una diferència, Marc, i això crec que estarem d'acord amb que... tenim una mala praxis, diguem-ne, els humans, com d'una forma bastant banal, que solem confondre el valor amb el preu. No? És a dir, un preu alt sempre diem que és car i un preu baix és molt barat, és molt econòmic. I clar, i aquí no hem parlat de valor, només parlem de preu. No? Pot sortir més car per una persona, a vegades, un tall de carn o una hamburguesa que valgui un euro i mig, perquè dius, ostres, potser em costarà pocs diners, però clar, què hi ha aquella hamburguesa? Uh-huh. No? L'altre dia fèiem un anàlisi amb unes botifarres que hi havia l'etiqueta de sense gluten, no? Dius, bueno, si les botifarres no n'han de portar de gluten, no?
Sí, totalment d'acord. Al final hem de pensar què mengem, què ens estem ficant al cos i també què hi ha darrere d'aquests aliments, no? I darrere dels aliments sempre hi hauria d'haver un pagès o pagesa, però aquest pagès o pagesa l'han pogut pagar bé o no, es pot guanyar dignament la vida o no, pot ser d'aquí o d'altra punta del món, amb els impactes que això té a nivell de... deslocalització del cultiu i dels impactes, pot ser part d'una cadena de valor local o pot ser part d'una cadena de valor global, per entendre'ns, en el cas del porcí, aquí som part d'una cadena global on tenim els porcs i la merda, però no controlem ni les matèries primeres ni controlem els mercats, no? I per això ara amb tot el tema de la pesta, doncs és una gran problemàtica, perquè de porc, per sort, no se n'ha mort cap, però s'han tancat els mercats i, hòstia, com pot ser que baixi el preu si no s'ha mort cap porcino? Doncs perquè al final estem depenent d'una cadena global que no controlem. I això és molt perillós, a més en un món que ja ho estem veient aquestes setmanes, que està cada cop més boig, no? No controlar tota la cadena de valor d'un recurs tan essencial com és l'alimentació, el que et fa és situar-te en una situació de gran debilitat, ja no a nivell alimentari, sinó a nivell geoestratègic i geopolític.
Bueno, ens passa, per exemple, que portem unes setmanes així, no? que un va pensant a veure què passarà, que si que s'estan discutint i barallant, no? I fent guerra a 3.000 o 4.000 quilòmetres de distància, i tu veus que quan vas a posar benzina, doncs el preu s'ha pujat molt, no? Però aquí a Catalunya, amb un format, diguem-ne, com el que podem arribar a tenir més o menys, diguem-ne, a proper a casa, hi ha fórmules? És a dir, es pot comprar d'una manera justa, d'una manera sostenible? I clar, el que deies tu, no? Que potser a vegades no tenim temps de mirar tant les etiquetes, no? Llavors hem de confiar en qui hi ha darrere de tot ell.
Mira, nosaltres pensem que ha de ser possible i justament perquè tenim aquesta convicció, aquesta necessitat de que el producte d'aquí bo, saludable, que cuidi el pagès i també la botiga sigui quelcom quotidià, estem treballant en un projecte que li diem singulars per justament posar les eines que necessitem a dia d'avui amb què funciona el món perquè tant els pagesos com els elaboradors com les botigues puguin dir, hòstia, jo tinc una botiga a l'Eixample de Barcelona, a Cornellà de Terri, a l'Aldea, és igual, i em vull abastir de productes que són del pagès de la vora, doncs que ho puguis fer de forma fàcil, que aquell producte t'arribi al dia, que t'arribi amb la qualitat que toca, que t'arribi de tal forma que la logística, que no ens interessa massa per res, doncs et costi 5 i no te'n costi 25. Tot això és el que al final necessitem fer per aquest producte que tenim, perquè de productores en tenim moltíssimes. De comerç local està com està, però encara en tenim moltíssimes. Hòstia, per fer aquest match, no? Per fer dir, si tenim un producte, tenim unes botigues, tenim una gent que el vol comprar, fem que això passi, no? Però perquè això passi ens calen eines diferents de les que tenim fins a dia d'avui.
Clar, aquí a la Fonda ho hem vist a vegades, per exemple, que hi ha projectes molt xulos com, per exemple, el de la diligència, no? Que és un servei de transport de molts productors i productores que tenim a casa nostra, que un li porta doncs, els ous, doncs recull els ous i deixa altres productes, no? Funcionen, però clar, no funcionen a àmbit de tot Catalunya, no? Ens convé, diguem-ne, una manera, diguem-ne, que puguem comprar, no? I que sigui fàcil comprar, no sé, mandarines, les clementines de les Terres de l'Ebre, que sigui fàcil trobar-les, que no sigui més fàcil trobar una mongeta de l'altra banda de l'aigua, no? De la muntanya, que no pas unes clementines de les Terres de l'Ebre.
Nosaltres sempre diem que tenim la sort que la xarxa social i de projectes que tenim a Catalunya és única, i el que ens cal segurament és dir, ei, amb aquesta xarxa que tenim d'iniciatives com la diligència o d'iniciatives de productores com poden ser Bioponent, que són les famílies pageses de la zona de Ponent que treballen en producció ecològica, i moltíssimes d'altres. Tot això, com li fiquem una capa superior? Perquè el dia de demà puguem competir amb els grans de la gran distribució. És a dir, com podem fer que sent molt petitons, i amb la suma de molts petitons, molts petits pagesos, molts petits elaboradors, moltes petites botigues, puguem tenir un projecte que a nivell de volum, a nivell d'operativa, a nivell de competitivitat, competeixi amb els grans, perquè realment puguem dir, sí, tothom està venent que incorpores producte local, bo, de qualitat, que salva el pagès. Però que realment puguem fer-ho. I si no pensem en gran, ens quedarem sempre petits, i sent petits ja sabem cap on anem, no? Que anem cap a la desaparició.
Marc, i això com podem fer-ho? És possible?
Pensem que és possible, et dic, des de Xarcolant i moltes altres entitats. El grup motor som més de 12 entitats i el Consell d'Entitats del projecte som més d'una vuitantena d'entitats, des dels sindicats agraris fins als ecologistes, des de les associacions empresarials fins a centres de recerca. Ens hem agrupat per dir, ei, ja que sobre el paper això funciona, ja que tothom amb qui hem parlat això ens està dient que ha de ser una realitat, que com a país no ens podem permetre menjar de fora i no menjar d'aquí, no ens podem permetre perdre més pagès, no ens podem permetre perdre més botigues, doncs agafem i fem-ho, no? I llavors estem treballant en aquest projecte singular, que començarà amb 400 botigues, 1.000 productors i elaboradors, i un catàleg de 5.000 referències perquè la botiga pugui trobar peix, pomes, patates, pasta, precuinats, mandonguilles, qualsevol producte que et puguis imaginar, i tu com a botiga puguis dir, ostres, doncs mira, perfecte, que m'arribi això, tu tindràs el contacte directe amb els pagesos, amb una logística centralitzada, veuràs a quin preu s'ha pagat el pagès, podràs resoldre les incidències com si compressis a la gran distribució, però amb un valor d'economia social, amb una transparència i sempre amb una missió de dir, ei, això és un projecte de país que no vol fer ric a ningú, sinó que vol canviar les coses. I ara estem justament amb la ronda de finançament, que està anant molt bé, és un projecte totxo, que per començar necessites 3,5 milions d'euros, ja tenim la major part aconseguida. I res, en poques setmanes ens fiquem a construir la nau perquè tot això pugui començar a funcionar cap allà al mes d'abril de l'any que ve. Un anyet. D'aquí un anyet, tu podràs anar amb aquestes 400 botigues que ja existeixen, la botiga del teu poble, que se sumi a les xarxes singulars, no? I que d'aquesta manera ell pugui competir millor i que nosaltres li puguem oferir uns serveis que li facilitin la vida, tant a nivell de producte com també a nivell de comunicació, d'ostres, quin preu he de vendre això, ja t'ajudem. Ostres, el Betty Factor, com l'implemento, ja t'ajudem. Per tant, és facilitar la vida al comerç, al productor, i fer que tot això que ja tenim en altres contextos productius i econòmics també doni resposta a la necessitat del petit productor, el petit elaborador i la petita botiga, i que sumant siguem molts més forts.
Clar, és el que dèiem, no? Moltes vegades parlem d'això, no? I volem ser com més sostenibles millor, i a vegades sembla que sigui difícil, no? Ser sostenible. Jo ara no sé, aquesta samarreta que diu aquesta frase tan bonica, m'agradaria ara mirar a darrere, no? A veure on està feta, no? Evidentment, és molt difícil moltes vegades ser el més èticament sostenible del món. Avui en dia ens hem de desplaçar. Tots tenim un cotxe, clar, el cotxe no sabem on està fet o si està muntat a Catalunya i està fabricat a on les peces, no? Però clar, com a mínim, crec que des d'una forma, no, de cadascú, com més millor, no, des d'un punt de vista de consciència, no, ser el més sostenible possible, no?
Sí, de fet, hi ha un consens social en què això seria desitjable que passés, no? Per tant, tenim aquest consens social, tant d'esquerres com de dretes, consens econòmic, tant els rics com els pobres t'ho comprarien. El que hem de fer és facilitar que això passi, i en el camp de l'alimentació, que és el que ens ocupa, no? I de samarretes, malauradament, doncs, no en sé massa, perquè això sigui possible, hem de posar les eines perquè això passi. Hem de fer que tu puguis anar a la botiga de vora casa i comprar d'aquí no et costi el triple que comprar d'allà. Ni de temps ni de diners. Que la botiga no hagi de gestionar 200 proveïdors si vol tenir aquell formatge, aquell xai, aquelles pomes, no, que ho pugui fer de forma centralitzada i integrada. Perquè si no, és com si en un món en què el cereal es recull amb cosetxadora el volguéssim recollir amb una quadrilla de segadors. Oi que això no pot ser? Doncs tampoc no pot ser que en la cadena de valor alimentària no tinguem les eines que ens han de permetre ser competitius. Perquè si volem guanyar, si volem que cada cop hi hagi més pagès, si volem tenir un territori cada cop més viu, si volem poder menjar bo d'aquí saludable, hem de fer-ho de forma participada, però també eficient i competitiva.
Marc, i com ho sabrem nosaltres si aquella botiga del poble o aquella botiga de la ciutat que tenim al costat de casa és de singulars o no?
La botiga, el supermàs, Agroigualada, el forn de Jorba, seguiran mantenint el seu nom, però mostraran un indicador, una part del cartell, un vinil, un element a l'exterior i també a l'interior, que dirà que són part de la xarxa de singulars. Serà una botiga amiga de singulars o una botiga singulars, depèn del tipus de productes que tinguin, però el més important és això, que la botiga no perdrà pas la seva identitat. Singulars no obrirà botigues com si fossin franquícies. No, la gràcia de singulars és reforçar aquelles botigues que són, o també acompanyar aquell emprenedor que diu, jo vull obrir una nova botiga a Berga. Doncs perfecte, serà la botiga de l'economat de Can Blanchard, i es dirà així, però a més aquesta botiga, amb la seva identitat, la seva història, que l'ajudarem a crear-la des de zero, també serà part d'aquesta xarxa singular, no? De forma que tu podràs saber quines botigues dirigir-te i també doncs, a quins productes hi trobaràs. Repetim això, que ningú ens truqui demà per anar comprant si hi ha singulars, això serà d'aquí un any, però justament és un projecte que fa més de 2 anys que treballem. Hem aconseguit reunir un consens social molt gran al voltant del projecte. La il·lusió que ha despertat aquest projecte és increïble. I hem aconseguit posar al voltant de la taula, al voltant d'aquesta idea, actors que entre ells potser no coincideixen en moltes coses, però tots coincideixen que necessitem aquesta estructura, aquesta capa que sumi a tot el que ja tenim i faci que tan singulars com tots els projectes que hi puguin haver al voltant, siguin molt més operatius i molt més viables.
Això ha de servir precisament també perquè no tanquin més botigues de les que han tancat a molts pobles de Catalunya, que a vegades hi ha pobles que són tan petites que ja no queda cap botiga ni cap fleca, no? Aquesta és una de les bones maneres que moltes vegades també, no sé si estaràs amb mi o no, d'acord, però moltes vegades, per exemple, quan parlem de productes ecològics, la gent diu, sí, però clar, és que són molt cars, no? Volguem dir que, evidentment, valen diners, no? Això també ha de fer, diguem-ne, que es democratitzi també una miqueta, no?, aquest tipus de productes.
Sí, perquè al final, en un paquet de galetes, el cost de la farina és tan insignificant respecte al preu que pagues al final, perquè un paquet de galetes locals i ecològiques és molt més car que un paquet de galetes superindustrials, no per la farina, sinó pel procés, perquè només de fer 100 unitats de cada paquet a fer-ne 10.000 unitats, el cost de l'envàs ja t'estalvies 1,35 €. I la farina és la mateixa. Ja no entrem al procés de fer la galeta. Si jo faig les galetes 1 a 1 i les tallo a mà 1 a 1, això no és operatiu, no? Llavors hem de trobar en cada cas aquella economia d'escala justa, tampoc no anem a fer aquí grans volums, però que ens permeti dir, senyors meus, nosaltres a l'obrador ja havíem començat a envasar galetes paquet a paquet. Això no té cap sentit en termes econòmics, perquè tu estàs justament contribuint al contrari del que vols, de crear aquesta percepció de que el producte local i de qualitat és car, quan realment la diferència de preu, si és que hi és, hauria de ser mínima. I en molts casos, fins i tot, tenim eines previstes perquè aquelles pomes, aquelles patates, aquell xai, el puguis trobar al mateix preu que el que ara et ve de l'altra punta del món i amb tot el que això suposa.
Poguer poder consumir, poder comprar d'una manera èticament conscient. Aquesta és una de les coses importants que tenim, sobretot perquè nosaltres, com a consumidors, a l'hora de comprar, quan som a casa, puguem decidir si anem a comprar a un lloc o un altre, si valorem més que estiguem a prop de casa, si valorem més que aquella enciam o aquell tall de pa siguin d'un forn determinat o tinguin un preu o un altre. Marc Talavera, impulsor del col·lectiu Eixercolani, coordinador de Singulars. Estarem molt atents. Escolta, si volem saber alguna cosa més d'això de Singulars, què? Com ho hem de fer-ho?
A la web, www.somsingulars.cat o a les xarxes socials, @somsingulars.
Anem a buscar espàrrecs o...?
Vinga, va, som-hi.
No, va, colitxos. Colitxos.
Vinga, va, una truiteta.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: abans de tenir una recepta. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.